Almenys 12 morts i 23 desapareguts a l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Tragèdia pel foc a Andalusia. Un incendi forestal a la província d'Almeria, que afecta ja més de 3.000 hectàrees, ha provocat aquesta nit com a mínim 12 morts. El balanç, però, podria pujar encara molt més, Joan Bota.
Per l'elevat nombre de desapareguts i perquè diversos dels ferits estan greus, algunes de les víctimes van quedar encerclades per les flames quan fugien pel seu compte. Segons les autoritats, no van fer cas dels consells, però la Junta d'Andalusia admet que no es va enviar alertes als mòbils de la població.
Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
Els equips d'emergències treballen ara per localitzar els 23 desapareguts. Les flames van atrapar les víctimes quan intentaven fugir del foc per carreteres secundàries. La majoria són britànics i belgues i no van rebre l'alerta als telèfons mòbils. El foc ha cremat ja més de 3.000 hectàrees amb ratxes de vent i barrancs a la zona que compliquen les feines de bombers. Juanma Moreno, president andalús, actualitzava fa uns moments la situació.
La civil està peinando una de las zonas para entrar en algunas de las casas que han sido quemadas, que han quedado calcinadas, para ver qué nos encontramos dentro de esas casas.
Mentrestant, a Catalunya, 194 municipis continuen en risc extrem d'incendi aquest divendres. Són 29 menys dels que teníem ahir, però l'accés a 9 espais naturals continua tancat.
Tots els incendis actius ara mateix al país estan com a mínim estabilitzats. A tot això, el govern reivindica la gestió forestal dels últims anys a les Gavarres, que asseguren que ha servit per limitar la superfície cremada a l'incendi de la setmana passada.
A Barcelona, mentrestant, els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esfondrament del Putxet per les obres de la línia 9 del metro trigaran com a mínim una setmana més a poder tornar a casa seva, Joan Garcia.
Per seguretat es vol inspeccionar el subsòl dels habitatges desallotjats i per això farà falta 7 dies més. De moment, la majoria de veïns afectats són a casa de familiars i l'Ajuntament avaluarà amb el gremi d'hotels si cal posar més recursos per reallotjar-los.
Això el dia en què s'han publicat les notes de tall de cada carrera universitària de cara al curs que ve.
El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'Autònoma es col·loca en primera posició al rànquing de notes més altes amb un 12,97 i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques, que feia anys que liderava aquesta llista. 6 de cada 10 estudiants ja tenen assignada plaça a la seva primera opció. Repassarem totes les dades en aquest Catalunya migdia.
Nou avís, amb amenaça de multa inclosa, de la Comissió Europea a Facebook i a Instagram perquè canviï les seves aplicacions per fer-les menys addictives. Què els demanen exactament, Brussel·les, Bruno Fortià?
Doncs vol que Instagram i Facebook apliquin pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla i que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats. També reclama que les aplicacions deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos sense interrupcions. La Comissió Europea diu que tot plegat perjudica la salut dels infants, però també la dels adults.
I a la cultura, atenció, perquè han tornat uns vells coneguts. Això que sentiu és Foreign Tongues, el nou disc dels Stones.
És el 25è àlbum d'estudi del mític grup. El primer en 3 anys inclou col·laboracions de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, entre altres. També alguna gravació del bateria del grup Charlie Watts, mort el 2021. El líder de la banda, Mick Jagger, de 82 anys, ha dit que esperen fer gira.
Faltem 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
França es classifica per les semifinals del Mundial i s'enfrontarà al guanyador del partit que avui juguen Espanya i Bèlgica.
Un partit que comença a les 9 de la nit. Espanya buscarà ser a les semifinals, en principi amb 4 jugadors del Barcelona a titular, Lamine Cubarsí, Pedri Olmo, a més el català Cucurella. L'Arsenal confirma el fitxatge de l'exblaugrana Ona Batlle. El Tour avui setena etapa, amb Tadej Pogacar que surt líder, i en bàsquet es confirma el que avançava mai al Catalunya migdia. El Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per renovar el contracte 4 temporades més.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora, retencions en diversos punts. Destaca la P7 de Cerdanyola a Barberà i a Granollers en sentit nord i de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. A l'A2 a Sant Joan Despí, direcció Barcelona. Hi ha retencions per un accident que talla un carril. C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma, tot cap al nus de la Trinitat, i també molta densitat ja a les dues rondes en tots dos sentits. partits a la marxa.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
I avui saludem el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia.
Molt bon dia.
Em fa calor, però potser una mica menys que ahir.
Correcte. I a més encara en farà una miqueta menys aquest dissabte. Les temperatures no és que es normalitzin, però sí que seran menys exigents i sobretot les nits es podran dormir una miqueta millor. Tot plegat a l'espera d'una nova onada de calor que arribarà la setmana vinent, sembla. Entre dimarts i dimecres tindrem el pic màxim. Però de moment tenim aquest cap de setmana amb temperatures més normals, relativament més baixes i també un descens en el perill d'incendi. Tot i que no podem abaixar la guàrdia, però almenys tot plegat sembla que pinta una miqueta millor.
Doncs ho haurem d'aprofitar. Gràcies, Tomàs, bon dia.
Bon cap de setmana.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Almenys 12 persones han mort i 23 més estan il·localitzables en l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, aquesta matinada. A més, hi ha 8 ferits, 4 d'ells de gravetat, segons l'últim balanç oficial. El foc continua sense control i hi ha 500 efectius entre bombers i militars intentant controlar les flames que ja han cremat més de 3.000 hectàrees. Moltes de les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per vies alternatives. No es va activar en cap moment el sistema d'avisos S-Alert per advertir la població afectada. La caiguda d'un cable elèctric s'apunta clarament com el possible origen del foc. Fa uns moments ha comparegut el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, al mateix epicentre de la tragèdia, a Turre, a Almeria. Enviada especial allà a Almeria, Alba Barbosa, bon dia.
Bon dia. Les dades oficials parlen d'aquestes 12 víctimes mortals, 23 desapareguts, que per ara no han pogut localitzar. El foc va començar a la pedania de Bedar, un municipi amb la majoria de residents estrangers, molts britànics. Els equips d'emergències pentinen la zona ja extingida del foc per intentar localitzar aquesta vintena de persones. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, actualitzava ara fa uns moments la situació.
Estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas, muchas de ellas, ahora mismo mayoritariamente, son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belgas.
El foc ha cremat més de 3.000 hectàrees, afecta una zona de barrancs i amb cases disseminades, i això complica les tasques dels 500 efectius que hi treballen. Antonio Sanz és el conseller andalús d'emergències.
Un incendio muy complicado porque, aparte de la orografía y los barrancos, muchísimos barrancos, es la multitud de diseminados, que lógicamente dentro de toda la masa forestal pues hay casas por todos los sitios, ¿no? O alojamientos por todos los sitios, y eso, bueno, pues evidentemente complica la situación.
El sistema d'alerta als mòbils, S-Alert, no es va enviar i les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per carreteres secundàries. Vivien en cases aïllades, segons l'alcalde de Bedar, Ángel Collado, que les avisava porta per porta.
Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, unos de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
Hi ha prop d'un miler de persones evacuades, reubicades en poliesportius, i la Guàrdia Civil ha habilitat una oficina a la Garrotxa per recollir mostres d'ADN i agilitzar així les identificacions. Sobre la causa de l'incendi s'investiga, però podria ser provocat per la caiguda d'un cable elèctric.
Això a Almeria. Mentrestant, a Catalunya, el govern atribueix a la gestió forestal que s'ha fet els últims 8 anys a les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees en l'incendi del cap de setmana passat. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts clau per limitar el potencial del foc i per evitar que el balanç fos més desastrós, Montse Poblet.
L'incendi de les Gavarres ho tenia tot per ser més gran, però el massís ja fa 8 anys que s'hi treballa per dibuixar punts estratègics de gestió, indrets preparats perquè s'hi pugui actuar i modificar el comportament dels focs. La retirada de 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques plenes, ha estat un dels factors que, segons els bombers, han permès frenar el desastre. Però aquest no és l'únic exemple que posa el govern de com la gestió del territori ha ajudat en els focs dels últims dies. Tamara García, directora de Prevenció dels Bombers, subratllava el paper dels camps de cultiu a l'incendi del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp.
Sense aquestes vinyes hagués entrat fora de la capacitat possibilitat d'extinció, com a mínim fins a les 9 del vespre, i això vol dir que l'escala de l'incendi hagués pogut passar a un potencial de 10.000 hectàrees.
I encara un altre exemple. La urbanització La Garriga, La Noia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins, però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i mantingudes ho van impedir. Jaume Minguell, director general de Boscos, ho compara amb el paper del cinturó de seguretat quan som al cotxe.
Sabem que si correm molt i tenim el pitjor dels accidents no ens servirà de res, però en la majoria de casos ens salva vides. Doncs aquesta és l'estratègia de franges.
Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen les franges fetes en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, al Vallès Occidental, n'és una. Allà els bombers van dir que si el foc hi arribava no podrien salvar les cases.
Amb episodis d'incendis com el que estem vivint, s'exceptuen sempre les especulacions de molta gent que sovint sospita que tants incendis, i tots de manera simultània, no poden ser casuals i que són provocats. Carlos Baraibar, bon dia.
Bon dia.
Els incendis que estem vivint aquests dies a Catalunya són provocats?
N'hi ha alguns que sí. De fet, el 16% dels incendis que s'han declarat aquest any són provocats, per bé que la causa principal, amb molta diferència, és els accidents i les negligències, un 52%. Al darrer lloc, i molt a prop dels provocats, hi ha les causes naturals. Ara bé, el relat que acompanya el dubte sobre qui ha provocat els focs sí que és fals. S'insinua que es poden haver provocat incendis per aprofitar el terreny cremat, doncs per fer-hi cases o per posar-hi plaques solars o molins de vent. Això no és cert, perquè, entre altres coses, la llei de terrenys forestals impedeix requalificar i reutilitzar aquests terrenys per altres coses fins al cap de 30 anys.
Un altre mantra, quan hi ha focs, és que no es gasta prou diners en prevenció i en extinció. Sobre això, què podem dir-hi?
Doncs que depèn de com vulguem mirar les dades. Si mirem el que s'hi va gastar el 2025 la Generalitat, són 316 milions d'euros. Això seria menys de l'1% del pressupost de la Generalitat. Però també es pot mirar que, després de tocar fons amb les retallades del 2014, aquesta despesa ha anat augmentant amb governs de diversos colors polítics i que ara és més del doble que fa 12 anys.
I finalment hi ha la sensació que som en un estiu difícil i dels pitjors pel que fa als focs. Les dades confirmen que estem en un estiu especialment complicat?
És un any dolent, però de moment no dels pitjors, perquè ens en fem una idea. Fins ara s'han cremat unes 2.700 hectàrees i el 2019, per exemple, ja en portàvem 4.600. Una cosa que pot haver contribuït al fet que tots plegats tinguem la sensació que la campanya és complicada són els S-Alert. Se n'han enviat 47 per focs des del mes de juny, quan en tot l'any passat només se'n van enviar 35.
Un S-Alert que no ha funcionat, que no s'ha enviat en aquest incendi d'Almeria amb el que començàvem al Catalunya Migdia. Carlos Baraibar, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Més coses. S'allarga l'evacuació dels veïns de les finques afectades per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona. Avui se'ls ha dit que no podran tornar a casa seva fins divendres de la setmana que ve, com a molt d'hora. Per seguretat, s'analitzarà el subsòl de cada finca per certificar que no hi ha moviment, Joan Garcia.
No serà, doncs, a partir de demà i farà falta com a mínim una setmana més. Els mesuraments de les cases i dels terrenys en superfície, fet fins ara, donen resultats estables, però en funció de la directiva de màxima seguretat, abans d'autoritzar el retorn dels veïns, s'analitzarà també l'estat del subsòl de les finques afectades. Així ho ha explicat el director d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
L'Ajuntament manté l'atenció als afectats al Centre Cívic de Vila Florida i avaluarà amb el Gremi d'Hotels necessitats de reallotjament. En David Aire, que té un centre de ioga davant la pizzeria on hi ha hagut l'esvoranc, ens ha explicat les sensacions que té el veïnat tres dies després de l'esfondrament.
Sembla que estiguin fent una bona resposta, no?, als operaris, però bé, la gent està una mica espantada, eh?
I mentrestant, la tuneladora avança a una velocitat mínima, arribarà els pròxims dies a l'estació de Putxet dels Ferrocarrils de la Generalitat, on hi haurà un intercanviador amb la línia 9 i aquí farà una aturada de manteniment que ja estava prevista.
Coses. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona és la nota de tall més alta de la universitat i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques després de 14 anys de lideratge d'aquest últim. Les notes de tall més altes baixen i aquest any no hi ha cap grau que tingui una nota de tall de 13. 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la seva primera opció demanada, Sara Canyeter.
Sí, més enllà d'aquests dobles graus, a la resta de graus encapçala la llista de notes més més altes, enginyeria en tecnologies aeroespacials de la Universitat Politècnica de Catalunya, i entre els 10 primers llocs també hi trobem medicina a 4 universitats, matemàtiques a la Universitat Politècnica, i destaca odontologia a la UB, que entra a la llista en aquest top 10. A la majoria d'aquests graus la nota de tall ha baixat unes dècimes respecte al curs passat.
Aquí has repassat les notes de tall més altes, però quins són els estudis que més alumnes demanen?
Doncs ben encapçada la llista, un clàssic, medicina és la carrera que més estudiants volen estudiar. També hi ha altres habituals, administració i direcció d'empreses, psicologia o dret. I destaca farmàcia, que entra en aquesta llista dels 10 graus que aquest any més han sol·licitat. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció, 8 de cada 10 ja se'ls ha assignat una plaça.
La campanya Ni un minut més, impulsada des de fa un mes pel sindicat majoritari Metges de Catalunya, arran del conflicte laboral dels metges de tot l'Estat, està tenint, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària. Una xifra, però, que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya i les vagues han afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a final d'any podria arribar al 15%.
És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament 500.000 d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya creu que és una xifra insuficient. Sentim Xavier Lleonar.
En el millor dels casos cal pensar que estan desconnectats de la realitat, la qual cosa és molt trista, i en el pitjor dels casos és que menteixen deliberadament per intentar amagar un problema que tenen a sobre la taula.
Pel que fa a la negociació del conflicte, les posicions continuen allunyades, però el Departament de Salut assegura que està disposat a acabar amb les guàrdies de 24 hores, tal com reclamen els sindicats, però el director del CatSalut creu que no tots ho volen.
Hi ha professionals que no volen canviar aquest model, i així ens ho han manifestat. Una guàrdia de 24 hores es paga més de 1.000 euros.
A la tardor, Metges de Catalunya continuarà amb la campanya Ni un minut més.
La Comissió Europea exigeix canvis a Instagram i a Facebook perquè les seves aplicacions siguin menys addictives si no volen arriscar-se a pagar una multa milionària. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i acusa el gegant tecnològic Meta, que és propietari de les dues plataformes, de vulnerar així la Llei Europea de Serveis Digitals. Brussel·les, Bruno Forté, Amires, bon dia.
Hola, bon dia. La Comissió Europea vol que Instagram i Facebook apliquin pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i vol que les aplicacions deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos sense interrupcions. Tot plegat augmenta el risc d'enganxar-se a Instagram i Facebook, tant per als adults com, sobretot, per als infants, tal com ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes, les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
I un altre problema, diu la comissió, és que ara mateix els controls parentals per als més menuts no funcionen i els adults tampoc tenen eines efectives per mirar d'autocontrolar-se. Instagram i Facebook ofereixen la possibilitat de bloquejar l'aplicació quan se supera un cert límit de temps d'ús, però l'usuari pot desactivar-ho amb molta facilitat. Per això, Brussel·les els dona ara un temps per fer canvis i, si tot i així, el govern comunitari creu que no n'hi ha prou, l'empresa Meta, la matriu d'Instagram i Facebook, s'exposarà a una multa que pot arribar a equivaler al 6% de la seva facturació anual arreu del món.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la informació internacional. Tranquil·litat a les últimes hores a l'Orient Mitjà, on no s'han registrat hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. Després de 2 dies d'intercanvi de foc, les dues parts han fet una desescalada. De tota manera, el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz ha tornat a reduir-se, al Bermanyà.
Els estats, les navilieres i les asseguradores estan molt pendents de com evoluciona la situació. La tensió viscuda amb atacs contra vaixells comercials fa desaconsellar la ruta i alguns opten per passar de nit i amb els sistemes de rastreig apagats per intentar passar desapercebuts. Els analistes destaquen que els darrers atacs els han rebut els vaixells que han passat a prop de la costa d'Oman, cosa que pot fer que a partir d'ara passin més a prop de l'Iran. En tot cas, el trànsit de vaixells en les dues últimes setmanes havia assolit el nivell més alt des de principis de la guerra, uns 40 de mitjana, lluny dels 125-140 previs al conflicte. Ara el creuen entre 15 i 20 aproximadament. L'endemà de l'enterrament del líder suprem assassinat, Ali Khamenei, després de 6 dies de funerals en què 43 milions de persones hi han pres part, segons els mitjans oficials del règim, les autoritats han advertit que si s'ataquen infraestructures hi haurà represàlies contra Israel.
I atenció a aquesta història. Una nena palestina de només 2 anys serà operada els pròxims mesos del cor a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La criatura ha ingressat al centre en el marc d'una operació humanitària que ha permès evacuar 20 menors palestins de la franja.
Van sortir fa uns dies amb els seus familiars en un avió militar a través de Jordània en una acció coordinada amb l'Organització Mundial de la Salut i la Comissió Europea i seran atesos en diversos hospitals de l'estat espanyol. En el cas de la nena tractada aquí, el cap de cardiologia pediàtrica de Vall d'Hebron, Ferran Rosés, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio com està.
Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, va arribar amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
En els últims 2 anys, prop de 150 menors palestins han participat en aquest programa.
Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
Los hospitales, destruidos. No hay medicamento.
Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
El 90% de la población vive en la pobreza.
El comunismo es hambre y miseria, ¿oye?
30 minuts. Cuba, la fi de l'utopia. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. Les vendes del grup automobilístic Volkswagen han caigut un 6% durant la primera meitat de l'any. Les dades coincideixen amb l'anunci que la companyia rebaixarà un 25% la producció de cotxes. No ha concretat com ho farà ni quines afectacions tindrà o si hi haurà repercussions, per exemple, a SEAT. Algunes informacions periodístiques parlen de la supressió de 100.000 llocs de treball. Berlín, Jordi Regàs.
Bon dia.
El grup Volkswagen reduirà la seva producció dels actuals 12 milions de vehicles a 9. Aquesta és la principal decisió que es va fer pública ahir, després d'hores de reunió del Consell de Supervisió amb la direcció de l'empresa. Volkswagen també ha anunciat que reduirà el nombre de models que ofereix actualment i els deixarà en la meitat. El conseller delegat del grup Volkswagen, Oliver Blume, ho ha justificat en un vídeo comunicat.
Reduïm la complexitat, focalitzem les nostres tecnologies, avancem en l'adaptació del desenvolupament dels productes i de la producció als diferents mercats regionals, reduïm les sobrecapacitats, ens centrem en la producció de vehicles i aprimem la nostra estructura.
Del que no es parla en el comunicat de l'empresa és de llocs de treball ni del tancament de fàbriques. Sembla clar, però, que si es planteja produir un 25% menys de cotxes, algun ajust serà necessari. La decisió alemanya es creu que arribarà aviat, però abans han de tornar a negociar l'empresa, el Land de la Baixa Saxònia, que té el 20% de les accions, els sindicats i el propi govern federal.
L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant del jutge haver ordenat retardar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat durant la pandèmia i vincula els retards a problemes administratius i logístics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. Des del primer minut, Vergés ha anat de cara a barraca i en resposta al seu advocat volia esvair dubtes.
¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
No, mai.
I després ha sostingut davant la Fiscalia que les ordres de prioritzar la vacunació dels més grans de 55 anys per davant de cap altre col·lectiu venien directament del Ministeri de Sanitat.
La decisió fue suya, fue colegiada.
La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
Tant Vergés com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, han afegit que la vacunació als cossos estatals no va començar abans perquè van demanar vacunar-se les seves dependències i això va complicar tota la logística.
Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cost professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
Després de les declaracions dels acusats, dilluns serà el torn de les conclusions de les parts i el judici quedarà vist per sentència.
I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Leire Díez ha imputat l'expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE, Juan Manuel Serrano. També ordena buidar-li el mòbil per rastrejar converses i saber si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, Serrano. Estava sota la lupa de l'UCO i anticorrupció, que ja havia demanat al jutge fer aquest pas. Santiago Pedraza ara ordena clonar-li el telèfon per enfortir la seva tesi, que Serrano va col·locar Leire Díaz a Correus perquè els ajudés a influir en contractes d'empreses participades per la SEPI, però també per saber quin paper va jugar amb Díaz i el seu entorn per torpedinar les causes judicials que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. És clau, diu el jutge, la reunió que Serrano va tenir a la seu del PSOE mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió, diu el jutge, Díaz va oferir àudios i material per frenar causes judicials i assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del telèfon de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui s'hi manté imputada i cita com a testimonis dues treballadores més del partit, a qui demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano i Leire Díez.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola intenta matisar aquestes paraules que iban a encendre la polèmica amb el govern espanyol.
Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
Luis Argüello es pregunta per què a la Moncloa s'han donat per al·ludits, perquè assegura que es referia al conjunt dels ciutadans espanyols. Al govern espanyol, en canvi, li retreuen unes declaracions que consideren ofensives i li reclamen unes disculpes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Luis Argüello reconeix que les seues paraules no van ser afortunades, però les emmarca en una xerrada acadèmica i diu que s'han desenfocat. Assegura que la menció a la banda de lladres és una cita de Sant Agustí i de Benet XVI i que referia als ciutadans que, per exemple, defrauden impostos.
Hacía una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Cada uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno.
gobierno.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola responia a ministres que, com Félix Bolaños, s'han queixat de les seues paraules o que, com Margarita Robles, li han exigit una disculpa. Són declaracions a la cadena SER.
Lo primero que tiene que hacer es respetar a todo el mundo, no lanzar falsos testimonios. Y yo le tengo que decir que me parece absolutamente inaceptable y que espero que se disculpe. Creo que esas palabras son no solamente injustas, conllevan un enorme descrédito a la Iglesia Católica.
Argüello també ha respost a la carta que li va enviar Bolaños i en que el ministre li pregunta què li semblaria si el govern espanyol es referís als bisbes com una banda d'agressors sexuals. Diu Argüello que seria fals i profundament injust perquè l'Església ja ha assumit responsabilitats.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45 PM. Jaume Collboni guanyaria les eleccions a Barcelona segons el baròmetre de l'Ajuntament. El PSC milloraria resultats, però notaria l'alè d'Esquerra Republicana, que s'acostaria als seus millors registres i quedaria només 2 punts de Collboni. Aliança Catalana entraria amb força a l'Ajuntament i Junts, en canvi, s'enfonsaria en Escura.
Doncs sí, el PSC creix. Jaume Collboni tornaria a guanyar les eleccions amb un 13% dels vots. L'esquerra de l'Hisenda Alemany li trepitja els talons, obtindria només 2 punts menys i se situaria en segona posició. Els comuns de Gerard Pisarello es mantenen en la tercera posició, tot i que perdrien més de la meitat del suport. Aliança Catalana irrompria el consistori com a quarta força i se situaria per davant del PP, de Vox i de Junts. De fet, els de Jordi Martí caurien de la primera a la sisena força. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens a l'extrema dreta.
A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
Elisenda Alemanya és la líder més ben valorada i és l'única líder que aprova juntament amb l'alcalde Jaume Collboni i el líder de Junts Jordi Martí. L'habitatge i l'inseguretat són els temes que més preocupen amb diferència als barcelonins. Els segueixen molt de lluny els problemes associats a la immigració, al turisme i la neteja, que cau fins a la cinquena preocupació.
Doncs precisament de cara a aquestes pròximes eleccions municipals, que són d'aquí un any, Vox vol captar vots del PSC el maig vinent en aquestes eleccions per créixer l'àrea metropolitana. El partit d'extrema dreta busca aprofitar la debilitat de Pedro Sánchez de la Moncloa per millorar resultats a la capital catalana i la rodalia, on ja concentren la major part dels seus votants i on Aliança Catalana tindrà més complicat i rompre en força. Àlex Giral Robert.
La formació ultra vol treure rèdit de la fragilitat del govern espanyol en vies d'atac com la causa contra Zapatero i missatges per captar el vot antiimmigració. Per això insistiran molt a culpar el PSOE de trair Espanya i ho combinaran amb les habituals crides a la seguretat als barris. Segons fonts del partit consultades per aquesta emissora, els programes municipals incorporaran la prioritat nacional a l'hora d'accedir als serveis públics. Així, l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i la segona corona metropolitanes, on el 2023 van aconseguir 80 dels 120 regidors que tenen a Catalunya, i també l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Els de Santiago Abascal ja han buscat encendre els ànims a les grans ciutats d'aquesta zona quan ha sorgit algun conflicte vinculat amb immigrants. Una aposta que el líder de Vox a Catalunya i número 2 de Abascal, Ignacio Garriga, no amaga.
Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
Per tot plegat, preveuen registrar candidatures a unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que en les últimes municipals. Llistes continuistes que no tenen cap pressa a presentar pel poc pes dels candidats en comparació amb el de la marca. Des de les files de Vox, a més, no contemplen que l'aparició d'Aliança al panorama municipal frustri la seva estratègia. Sí que tenen assumit, però, que una part important del vot en zones com la Catalunya Central anirà ara a parar al partit de Sílvia Oriol.
Unió de Pagesos ha fet avui una tracturada des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que pateixen els viticultors. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
Unió de Pagesos està satisfeta de com ha anat aquesta marxa que han fet per aconseguir el suport dels elaboradors de vi i cava a la seva demanda d'eliminar part d'aquesta oferta excessiva de raïm i vi que hi ha aquest any. David Cendra, cap cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
El que han fet avui és que aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebi uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
Els cellers elaboradors de l'AECAVA i l'associació vinícola creuen que s'ha de parlar de com fer-ho perquè l'arrencada de vinya, si es fa, no suposi un fre en el futur. Joaquim Toses i Toni Cruces.
Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda i fins que això no es vagi assentant serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. Arrencar vol dir que no siguin productives durant un temps.
Des de l'INCAVI creuen que no sobrarà tant raïm com sembla i que cal parlar de l'equilibri entre oferta i demanda. Joan Gené, director.
Hem d'esperar a saber quina és la dimensió exacta del tema. Estudiarem què es pot fer i estarem al seu costat.
El Gremi de la Pagesia Catalana ha lamentat no haver estat informat ni convidat a aquesta mobilització.
Doncs sobre això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm sobrant.
Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan sobre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot, no volem renunciar a la cultura del vi.
Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda, comencem el temps dedicat a la cultura amb els incombustibles Rolling Stones, que tornen a treure la llengua i avui publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. Que es titula Foreign Tongues. Inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country, Montse Mas.
L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney o Robert Smith, de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar abans d'ahir a Londres el llançament d'aquest àlbum, il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.
I d'uns incombustibles, algú molt jove que també fa música.
Un cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'aixafat un marroquí.
És el Naïm Ska, que ha revolucionat les xarxes amb les seves reinterpretacions del cançoner popular català. Avui fa el salt definitiu a les plataformes digitals de la mà de Halley Records i publica les seves primeres 5 cançons com aquesta, El cargol ja no treu banya, Montse Camps.
Sí, altres són En Mohamed ha matat en Patufet o Som joves catalans, cançons que s'han convertit en virals en les quals l'artista català d'origen marroquí fa servir l'humor per fer crítica social amb un missatge contra la xenofòbia, com explica Catalunya Ràdio.
Fet del racisme, la gent quan veuen que t'ho prens malament i et pagues tots amb la mateixa moneda, doncs ho segueixen fent perquè saben que t'han fet mal. Però tu, en canvi, si te'n rius d'aquestes coses, és com que ja no tenen què respondre, no tenen res a respondre. Jo penso que la millor eina és prens-ho tot amb humor.
Naïm Esmaili va començar a penjar vídeos a TikTok dins d'un cotxe amb els seus amics. Acumula gairebé 70.000 seguidors a TikTok i té vídeos que tenen més d'un milió de reproduccions. Ara acaba de fer el seu primer directe al Festival Canet Rock. Al setembre començarà una petita gira i el març de l'any que ve actuarà a la Sala Apolo de Barcelona.
I ara, cinema. I know a girl from an island. El remake de Baiana, amb actors reals, encapçala les estrenes de cinema d'aquesta setmana. Arriba acompanyada d'una nova producció de Santiago Segura, Haciendo Amigos. Tant Disney com Santiago Segura demostren que només fan cinema per fer diners. La nova Baiana torna a ser una còpia exacta, però sense ànima de l'original. L'únic al·licient és veure com The Rock gestiona la seva llarga perruca. El mateix passa amb Haciendo Amigos, on els protagonistes, uns pèssims, Antonio Resines i Kim Gutiérrez, són els lladres de poca volada que s'amaguen de la policia en un casal per persones amb discapacitat intel·lectual. És una pel·lícula dirigida i ridícula i indigna que fa enyorar la fantàstica Campeones. Tot això M'ho diu el Marc Garriga, perquè no les he vistes.
Això és el que passa amb aquestes dues estrenes, dues de les estrenes principals de la setmana. Això no vol dir que no hi hagi bon cinema d'estrena. La joia de la setmana és Andy, del català Roman Parrado, un magnífic exemple de cinema social que narra de forma concisa i gens condescendent el calvari de dos nens que intenten travessar la frontera de Mèxic amb els Estats Units. I també val la pena Winnipeg, el vaixell de l'esperança, una cinta d'animació que explica la història no prou coneguda del vaixell noliejat pel poeta Pablo Neruda per evacuar més de 2.000 exiliats espanyols cap a Xile després de la Guerra Civil. És la prova que les pel·lícules de dibuixos també poden ser enlluernadorament educatives. Completen les novetats el consistent melodrama irlandès A 500 milles de casa, la inquietant cinta alemanya Mariel lo sabe todo, la conmovedora pel·lícula japonesa Un taxi en Tòquio o l'hipnòtic film argentí Les Corrientes.
I una última cosa. Aquests que sentim, de cors, però també Mònica Naranjo o Sopa de Cabra, són alguns dels caps de cartell del Festival de Portaferrada Occident que comença aquesta nit. El concert inaugural serà el del reconegut músic Jordi Savall. Es podrà sentir en un escenari que recupera l'espai Port. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
El festival presenta un cartell ple d'estils diferents, des de Mònica Naranjo i David Bisbal a Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, passant per Maria Arnal o Los Delincuentes, que fan la seva gira de retorn. Entre els noms internacionals destaca la banda irlandesa The Corrs en el seu únic concert a Catalunya aquest estiu. Per a la inauguració s'estrenarà una versió ampliada de l'espectacle La ruta de la seda del mestre Jordi Savall, que junta l'anada i la tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del Portaferrada, Albert Mallol.
És el primer cop que hi presenta els dos conceptes, ha creat aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Portaferrada.
El Portaferrada se celebrarà fins al 20 d'agost.
Catalunya migdia. 20 minuts per a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui coneixerem el rival de França a les semifinals del Mundial.
Que sortirà de l'Espanya-Bèlgica, que juga avui a les 9 de la nit. França va superar ahir a la nit 2-0 al Marroc i ja és a les semifinals i avui, com dèiem, tindrem el segon semifinalista del Mundial. A les 9 de la nit es juga el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica, els espanyols que no arriben a les semifinals d'un Mundial des del 2010, quan van guanyar la Copa del Món, mentre que els belgues van ser semifinalistes en el Mundial del 2018. I avui quin partit s'espera a Los Angeles, Roger Bosà?
Doncs un partit segurament trampa i gens fàcil per la selecció espanyola, tot i que és veritat que la victòria contra Portugal doncs, va reforçar la confiança i també l'autoestima d'Espanya, que és favorita en aquesta eliminatòria contra Bèlgica. A la concentració es respira una barreja de confiança i prudència i el que sembla segur, com diu el seleccionador Luis de la Fuente, és que aquí ningú pensa en la possible semifinal contra França.
Te garantizo que no pensamos más que en Bèlgica. Vamos, Francia, porque me habéis preguntado. Si no, hasta que no pasemos, si pasamos hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil, hasta que no lo pasemos no seamos capaces de superar a Bélgica, empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol podemos hablar, pero como profesionales te garantizo que no existe para nosotros.
Està previst que De La Fuente repeteixi l'11 dels últims dos partits. Per tant, del Barça es mantindrien Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine. El seleccionador espanyol creu que Bèlgica és el rival més difícil que s'hauran trobat fins ara. Ahir, en aquesta prèvia, també va defensar Pedri, que ell mateix va dir que contra Portugal no havia fet ni molt menys el seu millor partit. Diu De La Fuente que tindrà partits més o menys lluïts, però que Pedri sempre està bé, i insisteix que la millor versió de Lamine Yamal està per arribar i espera que sigui avui contra Bèlgica. A la selecció belga ha fet 3 gols i els ha fet tots des de la banqueta Romelu Lukaku, que està convençut que per guanyar avui han de fer el millor dels partits.
Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto. Porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros también.
I no és tan golejador Gavi, el jugador del Barça, que en les últimes hores ens ha deixat un moment divertit quan ha explicat que somia a marcar el gol de la final i que se l'imagina així.
No sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero, no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea, me da igual.
Per cert, que Espanya ahir va assajar els penals. La selecció espanyola, per tant, preparada també per aquest possible escenari en aquest partit que començarà a les 9 i que es torna a jugar aquí a Los Angeles, igual que els setzens de final contra Àustria.
I d'aquest partit sortirà el rival de França a les semifinals. Kylian Mbappé va ser el protagonista de la classificació de França per aquestes semifinals.
Rabiot avec Désiré Doué, qui parvient a donar el ballon a Kylian Mbappé!
I va ser protagonista Kylian Mbappé, primer perquè va fallar un penal, però després també va fer un gol i una, a més, va acabar el partit amb una possible lesió del davanter francès del Madrid, Arbusà.
Està bé, eh? En principi no és res, només són molèsties del turmell, el van canviar per precaució després d'un cop, i després d'aquesta victòria clara i merescuda de la selecció francesa que va ser molt superior al Marroc, ja des d'un bon inici, i que compta assoleix per primera vegada la seva tercera semifinal consecutiva en un Mundial. Ahir gols d'Mbappé i Dembélé, el 60 i el 66, i això que, com dius, a la primera part Mbappé va fallar el penal, el va aturar Bono, l'ex del Girona, però això no va afectar especialment el jugador del Madrid, el crac del Madrid, que va fer un golaç en l'interior a l'escaire quan no hi havia forat per fer l'1-0 i el seu vuitè gol, que l'empata ara mateix amb Leo Messi. Aquest és el protagonista, Kylian Mbappé, designat millor jugador del partit, ahir parlant de la importància de guanyar.
Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa y jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. Mantenemos jugador de calidad, pero jugamos como un equipo, tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
Insistim que Mbappé està bé, que en principi podrà arribar a les semifinals, classificada França, que espera rival, o Espanya o Bèlgica, mentre que el Marroc s'acomiada aquí d'aquest Mundial en què no ha pogut igualar el que va fer en l'últim Mundial, arribant a semifinals, però que marxa amb molt bones sensacions.
I malauradament a les celebracions que s'han produït a França aquesta matinada ha mort una noia de 17 anys. La seguidora francesa es va enfilar un camió en marxa en una caravana de cotxes que celebraven el 2-0 de França. So we say hey. Doncs aquest cap de setmana es configurarà la segona semifinal del Mundial. Demà Noruega vol seguir fent història contra Anglaterra i diumenge a la matinada la selecció argentina s'enfrontarà a Suïssa, Montserrat.
L'Argentina i el futbol és un binomi apassionat, esbojarrat, que arriba fins a límits insospitats. I ara els argentins apel·len al cor per accedir als quarts de final.
Nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que yo siempre digo, Dios la había puesto por algo.
Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo a lo loco.
En los primeros momentos, parto agudo, ese músculo cardíaco estaba ahí atontado todavía, se podía rehabilitar.
Y lo deja para Leo. Va Leo, la mente sobre Leo, lindo centro, está acá.
Al vídeo de la selecció argentina es veu un cardiòleg famós del país parlant d'un infart de cor amb imatges de la remuntada agònica de l'Argentina contra Egipte als vuitens. Leo Messi, amb 8 gols, empatat en Mbappé com a màxim golejador del Mundial, no vol dir adéu al Mundial. Diumenge a les 3 de la matinada jugaran contra Suïssa a Kansas. Scaloni no ha volgut ensenyar cartes i l'últim entrenament ha estat a porta tancada. L'equip argentí manté el ritual de fer un asado abans de cada partit, com van fer al Mundial de Qatar, on van ser campions. Unes hores abans, demà, a les 11 de la nit, Noruega juga per primer cop en quarts d'un Mundial contra Anglaterra, que suma 10 participacions en aquesta eliminatòria. Nascut a Anglaterra, Erling Haaland, el davanter noruec del City, va deixar el país amb 3 anys i mig. Podria haver triat jugar amb la selecció anglesa, però ell se sent plenament noruec. Un Haaland que des del tercer lloc del rànquing també competeix per ser la bota d'or del Mundial.
Let's be honest, to score 7 goals.
Per ser honest, marcar 7 gols per Noruega al Mundial és molt especial, és irreal.
No tinc paraules. És difícil posar paraules al que estic sentint, al que estic fent, perquè és surrealista. Necessito pessigar-me el braç de tant en tant, perquè això és enorme.
It's big, you know?
Just darrere Haaland i el capità anglès Harry Kane, que suma 6 gols. Mai s'han enfrontat en un Mundial Noruega i Anglaterra. Els anglesos són sempre favorits, però els vikings volen continuar remant.
I ja sabeu, per seguir la informació del Mundial a Catalunya Ràdio, aquí al Catalunya Migdia, però també cada dia de dilluns a divendres a les 7 al Tot Costa i a la nit a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. L'Arsenal femení ha fet oficial el que era un secret de domini públic. El fitxatge dona Batlle, Marcos García.
De les quatre sortides del Barça, ja sabem que Alexia jugarà al London City, Ona jugarà a l'Arsenal i cal confirmar el destí de Mapi León i també de Salma Parayuelo. Ona Batlle, fins ara lateral dreta del Barça, ja és jugadora de l'Arsenal.
It's one of the biggest clubs in Europe, or not to say.
És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. La manera de jugar aquí és com vull jugar. Crec que la lliga anglesa és la millor lliga.
In England it's, I think, the best league.
Encara la Lliga F, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, té 23 anys, arriba del Granada i signa amb l'Espanyol per una temporada.
Seguim parlant de futbol. A segona divisió, tant el Girona com el Sabadell han començat aquesta setmana la pretemporada. Els gironins amb un nou tècnic, el fins ara entrenador del filial Quique Álvarez, que avui ha parlat dels objectius en una entrevista als mitjans del club, Pau del Serra.
Quique Álvarez ha recordat, com ja va fer el dia de la seva presentació, que no li agradaria que s'establissin comparacions amb Mitchell, amb el qual té una gran relació, ha dit. Reconeix que serà una pretemporada difícil perquè, per una banda, hi ha jugadors que poden marxar i d'altres que encara han d'acabar de pair el descens, però que està convençut que tindran un bon equip. I té molt clar quin és l'objectiu. Clarament, tornar a primera divisió.
No m'he d'amagar. Jo crec que el Girona, com han dit, té una estructura de primera. Per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però sí que tothom... Jo el primer, que jo ja ho sé, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
D'altra banda, el Sabadell va anunciar ahir al vespre la quarta incorporació de cara a la pròxima temporada. Parlem del migcampista català de 26 anys, Òscar Sanz, que arriba procedent del Nàstic de Tarragona.
9 minuts i les 3 de la tarda. El Tour de França està pràcticament sentenciat.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons, perseguint horitzons.
Però anem a pams. Avui, setena etapa d'aquest Tour. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
Mira, ara mateix s'estan intentant formar algunes fugues, s'estan llançant alguns atacs des del pilot. Per davant, dos corredors en solitari, el ciclista del Caja Rural, Jacopo Truba, i el francès Baptiste Weisstrofa, que torna a ser protagonista. Encara queda moltíssim, eh? Tres quartes parts de l'etapa, una etapa plana. Aquests dos homes fugats tenen mig minut respecte del gran grup.
I Tadej Pogačar, que torna a ser el mallot groc del Tour, ahir ja ens ho deies, Isaac, li queda molt bé aquest color a Tadej Pogačar, després d'una exhibició que va fer el Tourmalet com a protagonista.
I sembla gairebé que porti el seu nom al mallot groc. Pogačar va guanyar l'etapa i es va situar, com deies, com a nou líder. Ahir va atacar 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet, se'n va anar sol, i el cim li treia 30 segons a Vingegaard. El descens va ampliar l'avantatge i ho va culminar en l'últim port, a Gavarnie, un de segona categoria, fins a treure-li 2:38 al danès, segon de l'etapa. Pogačar va completar en solitari gairebé 40 quilòmetres i va marcar un nou rècord en l'ascensió al Tourmalet, però també en el descens. Ha guanyat ja 23 etapes al Tour i ell mateix situa la d'ahir al seu top 5 particular. Ara bé, com es gesten exhibicions com la d'ahir?
Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estàvem al bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa d'avui, i jo ja estava nerviós. Avui m'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
Com deies, Pogacar ha deixat el Tour pràcticament sentenciat. Ara li treu 2.42 a Vingegaard, segon. Tercer és el company d'equip de Pogacar, Isaac del Toro.
I l'etapa d'ahir, a més, va deixar altres víctimes.
Sí, el ritme de Pogacar va deixar descol·locats molts rivals. Només 23 ciclistes van arribar a menys de 10 minuts i, a la general, amb només 6 etapes, tan sols hi ha 14 corredors que es trobin a menys de 10 minuts de l'eslové. La destrossa va ser enorme. Thorsten Train, que va començar el dia com a mallot groc en gairebé 8 minuts sobre Pogacar, ahir va perdre 25, agreujats per una caiguda quan ja rodava molt lluny. Avui no ha pres la sortida per una fractura en una costella. Kian Aidebrox, l'aposta del Movistar, es va retirar ahir, malalt i ofegat per la calor i el ritme de Pogacar. I Evenepoel i Lipovic, companys d'equip, van acabar discutits perquè el belga acusa l'alemany de no ajudar-lo en la seva persecució a Tadej Pogacar.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Menys de 6 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Pausa i seguim.
Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
Si Espanya marca el dia 10, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a cala meva mare, Olà. Uh-huh.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
En bàsquet, mentre el Barça mira de resoldre qui serà l'entrenador la propera temporada, viu també envoltat de rumors sobre quins jugadors acabaran arribant i quins no. Per ara, l'equip blaugrana el que ha fet és tancar una renovació a Xavi Soler.
D'entrada, amb una renovació esperada, el Barça amplia el contracte de Joel Parra fins al 2030 després de Cans de Sirena, que situaven el jugador fora del club blaugrana. El club ha reaccionat i ha anunciat aquesta ampliació de contracte fins al 2030, on Joel Parra, que va ser un dels homes destacats, sobretot en el tram final de la temporada passada, i continuarà vestint els colors blaugrana. Qui vestirà de verd i negre la temporada vinent serà Emir Suleimanovic, l'alè pivot bosnià. S'espera que aquesta tarda es faci el fitxatge oficial ja d'aquest nou reforç per la penya de cara a la temporada vinent, on encara hi ha moltes incògnites i alguns jugadors que han de solucionar el seu futur, com per exemple Ricky Rubio o Nicola Provitola. Els dos podrien coincidir la temporada vinent a la penya. I un altre canvi, en aquest cas no de jugador, sinó de nom de club, és el Bàsquet Girona, que ha anunciat el seu principal naming sponsor serà l'empresa Fiat. El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, no dubtava qualificar aquesta notícia d'històrica.
És un moment històric per nosaltres i crec que Fiat, des del primer dia que nosaltres vam presentar el repte i el projecte, han mostrat aquest compromís amb nosaltres, amb el club. Entenen perfectament l'impacte que pot tenir un club no només com a marca, sinó també com a eina social.
Un acord amb Fiat, passarà a dir-se Fiat Girona, que durarà les tres properes temporades amb opció d'ampliar-se una quarta.
En MotoGP, Marc Márquez, aquest cap de setmana la pressió de guanyar els 37 punts al Gran Premi d'Alemanya, que és el circuit on més vegades ha guanyat Damià Aguilar.
Si el Cota d'Austin ja ha guanyat 7 vegades, el Sachsenring en són 9, una més, i pot igualar el rècord de Giacomo Agostini al circuit d'Imatra, Finlàndia. Parlem de la classe reina. De moment, una caiguda a baixa velocitat ha fet que el tro de Cervera s'ho prengués amb calma i ha acabat el primer lliure a 51 mil·lèsimes del madrileny Raúl Fernández, pilot Aprilia. L'Aprilia i la Ducati poden tenir un bon duel aquest cap de setmana a Alemanya. D'entrada, no han estat ràpids ni el masegat Marco Bezzecchi ni el líder Jorge Martín. També Àlex Márquez s'ha mantingut entre els millors, sisè, amb Alex Rins, setè i Maverick Viñales, onzè. Rins i Viñales cada cop més a prop de la confirmació que l'any que ve no seguiran a MotoGP. A les 3, sessió pràctic, la canvia 10 pilots a la Q2 i els altres 12 a la repesca.
I en tenis a Wimbledon, avui ha de quedar definida la final masculina. De fet, Udal, des de fa uns minuts que ja es juga la primera semifinal.
Sí, exacte, un partit que enfronta l'alemany Alexander Zverev, últim guanyador de Roland Garros, davant del britànic Arthur Ferry, la gran revelació del torneig, número 114 del món, i que ha arribat a les semifinals després de rebre una invitació del torneig per participar-hi. De moment, el primer set domina per 3-2 Zverev. Quan acabi aquesta primera semifinal, vindrà la segona, l'autèntic plat fort de la jornada, entre el número 1 mundial i guanyador de l'última edició de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner, i el serbi Novak Djokovic, guanyador 7 vegades de Wimbledon i el tenista masculí de tota la història que ha guanyat més partits en aquest torneig. D'altra banda, demà dissabte, final femenina, ja està definida, la disputaran dues tenistes txeques, Carolina Muchova i Linda Noskova.
I amb què vols que acabem, Marcos?
Amb un apunt. Samarreta de l'Espanyol, la segona ja presentada, vermella, amb les mànigues blanc i blaves, molt xula, reedició de la samarreta visitant de les temporades 86 a 93.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports del tot costa, a les 11 al Club de la Mitjanit, i ara Catalunya Ràdio, al Catalunya Mitjà, amb l'Òscar Fernández.